Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia. Benvinguts a Sortim del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar l'estigma en salut mental. En el programa d'avui us parlarem del Servei de Rehabilitació Comunitària, juntament amb la Mireia i la Núria. Amb el Jaume explicarem què és el trastorn mental i en què consisteix la recuperació. Després, el Jaume entrevistarà l'Alícia, que serà la seva experiència en primera persona. A la secció cultural, us recomanarem un llibre i una cançó. El Lluís ens parlarà del llibre que li ha agradat molt. Comencem! El Servei de Rehabilitació Comunitària de Balaguer és un recurs de salut que depèn de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i està ubicat al CAP de Balaguer. És un espai terapèutic i relacional per a persones amb trastorn mental. Té com a objectiu recuperar totes les àrees de la persona: relacional, afectiva, cognitiva, social i clínica, implicant a la pròpia persona en el seu propi procés de recuperació i així poder assolir el seu propi projecte de vida. Hi ha un equip multidisciplinar de professionals: una psicòloga, dues educadores socials, una treballadora social i una figura de suport. Avui ens acompanyen la Núria i la Mireia. Bon dia, Núria. Vols afegir alguna cosa més?
Bon dia, Jordi. Sí, bueno, per posar en context el que és el Servei de Rehabilitació Comunitària, hem de parlar de l'antic centre de dia, no?, que es va crear l'any 1998. A la província de Lleida va ser el segon servei que es va crear i això li va donar un valor molt important a la ciutat de Balaguer a nivell de salut mental comunitària, ja que les persones que patien un trastorn no s'havien de desplaçar a Lleida, sinó que podien fer la seva recuperació aquí a la mateixa ciutat de Balaguer. Llavors, l'any 2017 va ser quan el centre de dia va passar a servei de rehabilitació comunitària i actualment en trobem 6 a la província: Lleida, a Tàrrega, a Mollerussa, a Tremp, a la Seu d'Urgell i el d'aquí a Balaguer. Però bueno, avui ja que tenim el Jaume podem aprofitar, no? El Jaume va ser un usuari del centre de dia i també ara és un usuari del servei de rehabilitació comunitària i segur que ens pot explicar algun, no?, com ha viscut ell aquest canvi.
Sí, exactament, Núria, jo he viscut aquest canvi i realment va ser interessant perquè el centre de dia era un centre post-hospitalari. Era un centre en el qual estàvem nosaltres actius des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, totalment ocupats, totalment capficats en activitats, sense tindre una vida a casa o al carrer o massa
comunitari, potser, no, Jaume?
No, era això, era post-hospitalari, però el centre de rehabilitació ha sigut diferent. Ens han donat la llibertat d'escollir nosaltres les nostres activitats que ens interessen i tenim una atenció personalitzada en la qual podem nosaltres dir les nostres angoixes, dir les nostres preocupacions, els nostres problemes i fer activitats realment molt interessants.
Molt bé, Jaume. Sí, molt bé. Un dels grans canvis, no, és que es centra en la recuperació, com has dit tu, molt, molt personalitzada, no?, sent l'usuari el propi protagonista del seu camí, no?, i posa molta importància també al treball comunitari. Moltes de les activitats les fem fora del centre, no?, i això és realment necessari. Llavors, a part d'aquest programa que estem parlant, de, no?, que és el programa comunitari, també tenim el programa funcional, que és on es desenvolupen les àrees del dia a dia de la persona, no?, i té molt a veure amb la seva autonomia amb recuperar. I per últim també tenim dins del SRC el programa familiar, que podem aprofitar que tenim aquí la Mireia, la treballadora social, que és la que treballa, no?, amb vosaltres les famílies, si ens ho vol explicar.
Sí, i tant, bon dia. Sí, des del Servei de Rehabilitació Comunitària el que fem també és treballar molt amb les famílies i es tenen molt en compte, perquè són elles les que el dia a dia pues, conviuen amb la persona i per tant poden ser un suport molt important en tot el que és la recuperació. També es donen estratègies per entendre què està passant dins la família i així poder fer un bon acompanyament, perquè el que afecta un dels membres moltes vegades afecta la resta i tot el seu entorn. Però això potser també que ho expliqueu vosaltres una mica, com ho heu viscut, Jordi?
Doncs la veritat és que molt bé. Jo vaig arribar aquí al servei... Jo vaig arribar al Servei de Rehabilitació Comunitària per recomanació de la treballadora social del CAP, que bueno, estava parlant de les dificultats que tenia i tot això, dic, pues, potser t'aniria bé allà dalt, vés un dia a veure i a veure què tal. Vaig començar a anar, vaig començar a fer activitats i va ser pues, un continu, hi havia més activitats, més coses, em va anar molt bé a nivell de sociabilització, de relacionar-se amb les persones, que a vegades em costa, i després el següent pas és, que jo ho he tingut molt clar des de, no des del principi, però una mica més tard, traslladar això a fora, és a dir, el que he après fer aquí, fer-ho a fora, i ara mateix participo una mica menys perquè tinc més activitats fora, però continuo vinculat al centre, m'ha agradat molt l'experiència. I a més, també d'una de les activitats del Servei de Rehabilitació Comunitària, hi havia una activitat de relats en què posàvem per escrit les nostres emocions i les nostres experiències. Això ens ajuda a entendre-les millor i també a superar els petits conflictes que poden, perquè siguin poca cosa en lloc de ser una cosa catastròfica.
Clar.
D'aquí va sortir la idea de fer unes entrevistes a persones, ja sigui afectats per una malaltia, a familiars, professionals o gent de la societat, a veure quina visió té de la salut mental. Ens vam animar pel tema de la, pel dia de la per la marató de TV3, que aquest any passat va ser sobre la salut mental, i al final ho vam ampliar a fer un programa de ràdio sencer, una mica, que és el que començarem ara. Llavors, una de les companyes d'aquesta experiència va suggerir el títol del programa, que el Jaume ens explicarà què és.
Sí, Sortint del Cercle és un nom que va sortir d'una persona, companya nostra, que ens va semblar molt interessant i la vam debatre entre tots, fins que vam escollir aquest nom, Sortint del Cercle, perquè hi ha molta gent que viu en un cercle tancat i no pot sortir del seu cercle, tant sigui per forma laboral o per forma psicològica de depressions dels seus superiors, o tan sols estan vivint una situació que tan sols viuen en un cercle que no poden sortir d'aquest cercle. I nosaltres volem indicar que hem de sortir d'aquest cercle, que ens hem de sociabilitzar.
I ara passem a la secció del reportatge, on us explicarem què és un trastorn mental i en què consisteix una recuperació. L'Organització Mundial de la Salut defineix una malaltia com una alteració de salut produïda en qualsevol òrgan del cos humà. Les malalties mentals afecten el cervell, que és qui les regula totes les nostres emocions. Per això, una malaltia mental afecta totes les àrees de la vida de la persona. Això fa que sigui molt més difícil de detectar i també sigui difícil separar el que són les característiques de la personalitat o les reaccions a les vivències d'una persona amb els símptomes de la malaltia. És molt important separar el que és el trastorn del que és la persona. Per exemple, jo tinc un trastorn, no sóc un trastorn. De la mateixa manera que d'una persona diem que té un càncer, no és un cancerós. Això... Fer aquesta diferència és molt important, tant per la persona, per a poder entendre i evolucionar millor la seva malaltia, com també per al seu entorn, ja que la societat pugui tindre en compte la seva contribució i la seva aportació a la societat.
Sí, Jordi, és molt important també separar que no totes les malalties són iguals, no? Hi ha diferents tipus de trastorn, hi ha els trastorns d'estat d'ànim, com per exemple el trastorn bipolar o la depressió, hi ha els trastorns d'ansietat, com el trastorn obsessiu compulsiu, les fòbies, els trastorns de personalitat i els trastorns psicòtics, com l'esquizofrènia i tots els seus tipus. I darrerament també trobem els trastorns de conducta alimentària, que últimament estan molt presents. En altres programes entrarem més en el tema i us en donarem més detalls. Un altre tema també a parlar és com ens ha afectat la pandèmia, no? Que ara que ho tenim molt recent, amb ella ha augmentat molt el nombre de persones que han tingut un problema de salut mental, ja que els factors de protecció s'han vist afectats, com pot ser els hàbits regulars del dia a dia, l'estar actiu. Quan estàvem en pandèmia estàvem aïllats a casa, estàvem tancats, no podíem sortir, i tot el contacte amb l'exterior i les relacions amb els altres es van veure afectats. De manera que els factors de risc van guanyar pes, no? Com l'aïllament a casa, els hàbits desorganitzats, la inactivitat i el trencar amb la rutina.
Sí, potser podríem explicar la diferència, no?, entre tenir un trastorn mental o estar passant per una circumstància més puntual.
Sí, sí, exacte. Ara amb la pandèmia s'està parlant molt de persones amb símptomes més depressius o símptomes més d'ansietat, però moltes vegades, o sigui, parlem de trastorn quan aquests símptomes afecten el dia a dia de la persona, impedint portar la mateixa funcionalitat que aquesta persona tenia fins llavors.
Molt bé, Mireia, però una malaltia mental no només afecta el qui la pateix, sinó també el seu entorn.
Tens raó, Jaume. Què et sembla si ara expliquem què és la recuperació?
La recuperació és un procés personalitzat que es basa en l'esforç personal, buscant un nou sentit vital i per tenir una vida satisfactòria. És un canvi fet al llarg del temps que ens ajuda a trobar-nos millor. La recuperació és, sobretot, reconstruir les àrees de la vida que han estat afectades. Un camí personal, continu, una manera de viure. Hi ha una imatge publicitada per pel·lícules, sèries, televisió, notícies, de com és una persona amb trastorn mental. I realment no és l'habitual. La majoria de persones amb malaltia mental s'han pogut integrar en el seu entorn social, familiar, laboral, lluny d'aquest estereotip.
Exacte. I ara, a més, per evitar malentesos i confusions, explicarem què no és una recuperació. La recuperació no és una curació, no es tracta d'erradicar la malaltia, sinó aprendre a conviure amb ella i assolir un benestar i una satisfacció vitals. Tampoc és un procés lineal, no sempre avança, a vegades pot arribar a retrocedir, i això és normal. Al llarg d'una vida d'una persona pot haver-hi alts i baixos, tinguis o no una malaltia mental, i hem d'aprendre a acceptar-ho i a superar els petits problemes per continuar endavant. Totes les persones tenim molt per aportar a la societat. No només som productius quan estem treballant, també ho som a nivell comunitari, social, familiar, afectiu, artístic. Hi ha moltes maneres de participar i fins i tot pots tindre una persona ben integrada i treballant, tot i tindre un problema de salut mental. Ara passem a l'entrevista de Sortint del Cercle. El Jaume entrevistarà l'Alicia, que té un trastorn mental i ens parlarà de la seva experiència. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Alicia.
Bon dia a tots.
Benvinguda a Sortint del Cercle.
Molt bé, gràcies.
Avui volíem parlar amb tu sobre la malaltia mental. Estàs disposada a tindre una xerrada amb nosaltres?
Pues sí, per això sóc aquí.
Val, comencem?
Sí.
Quan et van diagnosticar la malaltia mental?
Cap allà als 33 anys, més o menys, però de fer un parell d'anys o tres que tenia símptomes, com ganes de plorar, m'aïllava, depressiva, trista, i ara en tinc 62 anys. I el diagnòstic que em van diagnosticar en aquell temps era esquizofrènia, més tard amb trastorn bipolar.
Molt bé. Què va significar per tu el diagnòstic i la malaltia?
Pues un canvi total en el meu dia a dia, i vaig tindre que adaptar amb això. I em va ajudar molt ma mare, perquè tenia el meu càrrec una filla de 3 anys i portar les tasques de la casa.
Això vol dir que eres conscient del que passava?
Bueno, sí i no. Era conscient de la malaltia, però no era conscient de la gravetat de la malaltia.
Hi ha elements que t'hagin provocat recaigudes?
Sí, els elements que m'han pogut provocar recaigudes normalment és que jo sóc una mica sorda. I per no preguntar i per no saber el que dien, perquè no gosava, jo mateix me feia una pel·lícula i jo pues, també tenia la mania que la gent se'n burlava. I quan jo no entenia una cosa, ho aixecava amb això. I llavors, fins que no hi donava voltes al cap, fins que acabava ingressada, ho deixem passar.
Quines experiències positives i negatives has tingut envers la malaltia?
Pues experiències positives, te diré que la meva família sempre m'ha apoyat, i per això és una gran sort. I després ara pregunto molt més les coses, no em quedo amb les ganes de preguntar. I després també vaig al Servei Rehabilitador Comunitari de Balaguer, que és com si fos una segona família, per això.
Molt bé. Com t'influeix el teu dia a dia, la malaltia?
Pues m'influeix que mai depèn de la medicació cada dia, no la puc deixar, però faig la vida la més normalitzada possible.
Quin temps es va prendre el teu entorn per entendre el diagnòstic?
Pues la meva família ho va entendre molt de seguida, això no van tardar gaire.
Quins factors de protecció cal prendre per no recaure?
Per els factors de protecció que cal prendre és la medicació, hàbits saludables, rutines, vida social i ocupar el temps lliure.
Què és el que més t'ha ajudat?
Bueno, el que més m'ha ajudat és l'apoio de la meva família, juntament al Servei Rehabilitador Comunitari de Balaguer, per la tasca que fan per les persones que tenim un trastorn mental.
I el que més t'ha costat?
El que més m'ha costat és acceptar la malaltia.
T'has sentit discriminada alguna vegada?
Pues sí. Quan he sigut en alguna casa que necessitaven alguna persona per ajudar a les tasques de casa, com que sabien que jo tenia un trastorn mental, primer van dir que podia ficar nerviosa i que no compliria a la feina que ells me diuen que havia de fer.
Això és discriminació total pel Quebec, eh?
Sí, sí.
Has aconseguit reconstruir la teva vida i el teu projecte vital?
Pues sí, he aconseguit una estabilitat emocional i econòmica.
Val, això és important per una persona amb malaltia mental tindre una estabilitat econòmica.
I tant, és molt important això.
Què t'agradaria que canvies en la societat vers la malaltia mental?
Pues lo que voldria dir que no mos miren com si fossin bitxos raros, i després que no som tan perillosos com ells creuen i pensen. I després un desig que voldria fer a la societat, que sigui més comprensiva a les persones amb un trastorn mental.
Què li diries a una persona que li acaben de diagnosticar una malaltia mental?
Pues que l'acceptés primerament com si fos una altra malaltia. Així com hi ha malalties que són del cor, o les que pateixen del pulmó o del renyó, també s'han de cuidar aquesta gent per la malaltia que tenen. I nosaltres tenim que cuidar-nos de la nostra malaltia que tenim, que és del cervell, que sembla que això està una mica estigmatitzat, però no hauria de ser així.
Molt bé, Alicia, gràcies per participar al programa de Sortint del Cercle i fins una altra.
Vale, gràcies a vosaltres.
Després de sentir la teva experiència, passem a l'apartat de cultura. Tenim amb nosaltres el Lluís, que ha triat un llibre per compartir amb tots vosaltres.
El llibre es titula Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, famós presentador i humorista. El llibre tracta de la malaltia mental que pateix i la manera que va afrontar-la. Parla del seu ingrés hospitalari i l'afectació per les veus i els deliris un cop van ser conscient. És un llibre fàcil de llegir, m'agrada el toc d'humor que li dona, el fet que és una persona famosa que ha patit un trastorn mental i en lloc d'amagar-ho ho fa públic, l'humanitza. El llibre el recomanaria a tota aquella gent que vulgui entendre el que passa pel cap, deliris, veus i vivències d'una persona amb un trastorn mental i als familiars que vulguin entendre els seus propers.
Gràcies, Lluís. I també us recomanem una cançó que hem elaborat als usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària, en especial aquest any per la Marató de TV3, que ha estat dedicada a la salut mental. És una cançó creada amb l'ajuda del músic Miquel Aige i el Ricard Freixes i els seus companys del grup Casa en Ronda de Balaguer. La coreografia l'hem elaborat amb la Casa Urbana. I fins aquí el programa de Sortint del Cercle. Us han parlat el Jaume, l'Alícia, el Lluís, la Mireia, la Núria i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem a la propera emissió de Sortint del Cercle, d'aquí 2 mesos.
Whoa. pensaments desborden sovint la teva ment. Si el dia s'ennuvola i no saps què fer, busca coses noves que et facin present. Si veus que el temps no passa i creus que s'ha aturat, no et quedis estancat, el d'ahir ja ha passat. Si creus és un desert, continua caminant. No diguis impossible si no has intentat. Els pots franquejar. Si dubtes de les coses, només cal preguntar. Intenta-ho, falla i torna-ho a provar. Confia en les persones que estan al teu costat. Si avui tens un mal dia, això no vol dir res. Si et sents insegur, aplica el que has après. No dubtis ni et rendeixis, la salut és vital. Gaudeix de la vida, cal tirar endavant.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.